quan van presentar els convidats, en deferència a les persones que no són del curs de comunicació cultural, perquè també podem contextualitzar una mica la xerrada d'avui, i doncs, aquesta xerrada s'inscriu amb una assignatura del grau de comunicació cultural aquí de la Universitat de Girona, del tercer curs, i que les procurem de tal manera que procurem analitzar alguns només dels grans temes que avui per avui ens afecten, de transformacions del món global, i bueno, ja sabeu, bueno, els que han anat seguint els que van seguint el curs, doncs que ho fem molt des d'una metodologia, diguem-ne, molt comunicativa, fins i tot jo diria molt periodística, i per tant el plantejament que fem avui amb el nostre convidat doncs serà l'habitual, el que ell tractarà sobre el tema, el tema aquest del màrqueting i la publicitat i la persuasió, i llavors, seguidament, això també per explicar una mica la dinàmica de la sessió d'ara, d'avui, però la conferència serà, tindrà una durada més o menys uns 35 minuts. Presentem ja, perquè vaig explicant, el professor Robert Terres. Aquí necessita molt poca, ja saps, necessita molta presentació, perquè coneix tothom. En l'àmbit de la publicitat el coneix tothom. Bé, amb un molt bon concepte, sí, de tota la vida. A Catalunya, evidentment, en el món de la publicitat, el Robert Terres és un referent, és una persona que amb la seva experiència i amb el treball, avui dia sí que ja podem dir això, no sé si parlar d'un clàssic, però sí que us referent al món de la publicitat, del màrqueting i de tot el que envolta aquests aspectes de la comunicació. Ell amb la seva agència de publicitat i amb els seus càrrecs en diverses institucions i organismes al voltant de la publicitat doncs, ha treballat molt i molt bé, diguéssim, ha sigut un creatiu que l'havia fet més importants perquè està en plena efervescència i en plena activitat, suposament com a nosaltres, i per tant ens ajuda a nosaltres a entendre moltes coses que aparentment són molt senzilles, però a vegades ens hi posem a pensar, potser no són tan senzilles, però quan passen per la mirada de Robert Terres tot es fa molt més comprensible. Robert Terres deia que era molt conegut aquí perquè els de comunicació cultural no ho sabeu, però els que hi ha i altra persona de comunicació de les repúbliques ell va ser professor aquí, en l'àmbit de la docència, en l'àmbit acadèmic també té la seva experiència i per tant ens encaixa perfectament a l'hora de dir que, a més a més, ens ha anat molt bé, perquè el llibre aquest que tenim a les mans, que és el màrqueting, 10 contes de màrqueting, que es acaba de publicar ara, és un llibre, és un llibret, deus discos pel extensió, pel tamany, pel contingut, no? És d'un contingut interessantíssim. És molt breu, a més a més, ja us ho dic ara, en tot cas, després, perquè l'origen són uns articles publicats al diari El Punt Avui, però que, de debò, no són per llegir tan sols una vegada, són per llegir diverses vegades. I sempre hi descobreixes aquell matís.
Quina presentació!
Que ens faltava. No, l'estructura és aquesta, la conferència. Després faríem allò de les preguntes, que ho contareu en forma d'entrevista, quan ja ho sabeu, de comunicació cultural. I després, home, sí que mirarem de ser més rigorosos amb el temps, que amb l'última que vam fer aquí, recordo que se'ns va allargar una i procurarem que allò quan faltin 20 o 25 minuts per 2, 4, 3, que és l'hora de finalització de l'activitat, en Robert ens presentarà el llibre, i després qui el vulgui, que és el que
per economia, el més gratificant és poder explicar. Serveix al costat tant. Moltes gràcies, Lluís. Quan jo us podeu imaginar que em fa feliç estar aquí, perquè aquestes parets, aquestes cases i aquesta casa m'han vist en el camp de la docència un parell de cursos i he sigut molt feliç. Molt feliç aquí. No cal dir que
una època en el que el component persuasió o motivació, ja veurem la diferència entre motivació i persuasió, ha entrat en un terreny en el que podríem dir que l'economia, el barat, té ganxo. I és curiós que les botigues de tota cent, ara gairebé totes dels xinesos, ja van introduir aquest concepte de comprar més econòmic que l'habitual. Això, de moment, quedava restringit en un àmbit del que venien aquestes botigues, però després, tots ho sabeu, s'ha institucionalitzat. És a dir, un aspecte de la persuasió és, entre altres, és també el preu. Però hem de veure com juga tot això. Aquest és un anunci, ja es veu que això és màrqueting de 9,90. Veieu? Un cotxe, el preu ja és aquest preu psicològic que no arriba a la cifra rodona superior. Però cosa curiosa, la marca alemana Mercedes-Benz durant molt temps tenia prohibit en els concessionaris anunciar el preu, dir el preu, perquè se suposava que aquest era un vehicle, era un producte en el que el que tenia força, evidentment, era la marca. I el preu no era important. El compraven persones que no els hi venia d'aquí. Però des de fa un temps hi ha el preu. I el preu també, ja veieu, 20.880. També té aquest joc. Petit, en l'anunci sencer el preu és petit, però el preu hi és. Vol dir que el preu ha entrat com a valor de persuasió en un terreny en el que abans apenes hi jugava. Hi ha unes noves estratègies de persuasió que ara entren en aquest terreny del màrqueting de 9,90, de l'oferta de preu. Aquest era el cotxe que hem vist abans, també, i hem trobat anuncis amb aquests preus que estan, diguem-ne, psicològicament per sota del preu que se suposa que té un vehicle. S'ha de dir que si vas a buscar un Opel de 9.900, sempre hi ha la paraula des de 9.600. Si vas a buscar aquest vehicle, té tan poques prestacions que segurament el mateix venedor te'l desaconsella. I diu, ah, sí, però vostè, aquest és un model bàsic, però a vostè potser li convindria amb llantes així, amb aquests accessoris, etc. Però la persuasió, aquest joc de motivació-persuasió, juga amb el preu. Aquest és un altre gran vehicle europeu i també 27.950. Això... I encara hi ha ofertes aparentment més temptadores. I se pot ser un cotxe estupendo per 99 euros al mes. Bé, en lletra més menuda et diuen que hi ha una entrada de 6.000 o 7.000 i una quota final de X. De 3.900. Vol dir que el preu els senyors de Mercedes han decidit posar-lo perquè creuen que té un valor. I el sector, que des de fa 4 anys està en una certa crisi de vendes, doncs creu que, a més del prestigi de la marca, la qualitat del vehicle, doncs el preu hi juga un paper important. Per parlar d'aquest màrqueting de 90, que ja queda clar, que és el factor preu jugat com un atractiu de la compra del producte. Diguem-ne, en direm que com a motivacions bàsiques hi ha la innovació, el que compra una cosa nova, que no existia. Hi ha l'emoció, una cosa que doncs, em fa feliç, que diguem-ne, objectivament potser em costarà inclús de pagar, però em fa molta il·lusió. i la comunicació publicitària hi juga. I finalment, el tema del preu, que li direm eco. La persuasió, mirem, els netejadors, totes les netejadors, la seva persuasió és amb una demostració dels resultats. Ai, Maria, quina samarreta més tacada, no sé pas com me'n sortiré, aquestes taques no marxen mai. Mira, posa'l dintre de càlia i a goita hi surt, blanc com una, net com una patena. La seva persuasió és una demostració. El resultat màgic, bé, jo em sembla que puc dir que és tota la cosmètica. Aquestes cremes que ens fan 10 anys més joves, aquestes cremes que ens estiren les arrugues, aquestes cremes que ens fan molt més atractius, uns perfums que ens fan molt suggeridors. La novetat, bé, ja surten novetats, tota la tecnologia, tots els iPhone, tots, diguem-ne, la seva persuasió és la novetat, i, per exemple, doncs, un nou aspirador robot que va sol. Aquí la persuasió ve perquè compro una cosa que no existia, que és nova i que a mi em va bé. La salut, ai senyor, els lactis benefactors, aquests iogurts o semblen iogurts que ens reforcen els ossos, ens eviten el colesterol, ens creen més defenses, ens fan anar més bé del trànsit intestinal. Ja sabeu què és el trànsit intestinal? A mi em fa gràcia l'anunci del trànsit intestinal, que hi ha una forma suposadament d'intestí que té una forma així sinuosa, que és molt semblant als que netegen tuberies. Aquests líquids de tuberies s'assembla molt amb el Danone, que alivia el trànsit intestinal. La comoditat, bé, potser l'exemple més gran seria les càpsules de cafè. Fixeu-vos que de les tres coses, les càpsules de cafè, els dos grans marques que venen ara aquí, el Nescafé i el de Marcilla, doncs han jugat amb la novetat, no juguen gens amb l'economia, perquè són caríssims, són caríssims, valen 3 o 4 vegades més que fer-se un bon cafè amb cafè molt, però no, hi ha la comoditat. I l'emoció, perquè has d'anar a una botiga especial, a una botiga que hi ha uns nois i unes noies més aviat atractius, vestits de fosc, bueno, vestits de color cafè, com cal, i que sovint has de fer cua, que augmenta l'emoció, perquè no és allò que arribis amb un prestatge, els de Marcilla sí, però els de Nespresso no arribes amb un prestatge i dius n'agafo dos, no, es fas allà la cueta, mires el número 121 i quan et toca arribes allà i et demanen si tens fitxa, que va augmentant l'emoció. Sí, Robert Rodergues, ah sí, senyor Rodergues, ah miri que va comprar el dia 20 del mes passat, perquè ho saben tot, i no se'n van portar el nou superfort. És a dir, dosis important d'emoció, una mica d'innovació i res de preu, perquè és caríssim. La confiança, diguem-ne que les grans marques, com comprem doncs, les pizzas Casa Tarradellas, perquè doncs, són, anava a dir, de tota la vida i no, cert, però són de bastant temps i aleshores juguen amb aquest valor. Veieu que ja estem parlant de tres elements que juguen i que veurem que la dosis d'utilitzar de cada un és molt diferent. I parlant de preus, els fumadors saben que aquesta és una gran marca. Winston i aquesta, si hi ha fumadors, és una gran marca. És la marca que un fumador, sobretot home, i que surt divendres al vespre o dissabte al vespre, és el que porta la butxaca. Perquè si hi ha una mossa que se l'ha de convidar, doncs li ofereixes això i quedes com un senyor. I val 4,25. Aquest conquistador de cap de setmana, que és fumador, entre dilluns i dijous fuma aquest, que val 3,85. Veiem com juga la mateixa persona, vull dir, però ja, que val 3,85. Però els senyors de Phyllis Morris, que és la 3,85, recordeu, però els senyors de Phyllis Morris, que és la companyia americana que fabrica i ven aquest, resulta que treu aquest, que quedes mig bé i val 3,65, encara 20 cèntims menys que el suposadament econòmic. Fixeu-vos com has de jugar amb el prestigi de la marca, el que aquesta et fa quedar bé en aquest conquistador de cap de setmana, amb que aquest et dona cigarrets per l'hora, per quan vulguis fumar, però és que la mateixa companyia que em ven un, i que jo estic segur, i que em contradeixi si algú ho sap, que la qualitat d'aquest i d'aquest és idèntic. és pura acció de persuasió, de poder convèncer perquè hi ha una marca, la marca, la fàbrica és americana, però té un producte que és molt més econòmic. I si hem de parlar d'economia, és inevitable, d'economia com a factor de venda, eh? Perquè, repeteixo, no tot es pot vendre perquè sóc el més barat, perquè no hi ha ni emoció. La botiga de tota cent és poc emocionant. Jo quan veig aquells budes, heu vist aquells budes? Ara n'hi ha uns que tenen llumeta als ulls. I veus el Buda, ressonet, jo ho trobo poc emocionant. Però és curiós que aquests xinesos, doncs al costat hi tenen una verge del Perpetu Socorro, que també la venen, eh? O la verge de Fàtima, pels que són molt creients i tenen alguna úlcera d'estómac i es creuen que Fàtima se'ls hi curarà. Bé, poca emoció. I novetats, se n'hi troben algunes, però sobretot preu. Però parlem de un capítol que està canviant en aquest moment, un aspecte aquest de aquestes tres àrees de innovació, emoció i preu que està canviant ara, però ara, de fa un any. Bé, sabeu que hi ha les marques blanques, que ja no són blanques, en deien marques blanques perquè l'envàs era molt senzill. En aquest moment se n'ha de dir marques de distribució i les marques de fabricant. Les trobem i en parlarem breument. Bé, això ja ho heu trobat tots a la botiga. La marca coneguda de galetes, doncs té una competència amb una marca de la distribució. Una MF, doncs té una gran... És la mateixa galeta, exactament el mateix pes, i té una gran diferència de preu. La tonyina amb oli, exactament igual. Però aleshores entrem en un camp en el que hi ha... que hem tingut els que ens dediquem a això. I és que els senyors Deroski acaben d'entreure una marca que es diu Selekia, que és més cara que la marca de fabricant. Què vol dir això? Que els senyors Deroski, que saben que d'emoció la seva marca en té poca i estan jugant només amb el preu, novetats, per el que veurem, és difícil que entregui les marques de distribució, diu, doncs ara jo vaig a jugar amb l'emoció. Etiqueta negra, una bossa gran, tal, i molt més cara. Fixeu, de 1,30 a 1,73. Segurament que si aneu als establiments que parava Deroski, veureu uns expositors negres de disseny molt cuidat, que hi han 6, 7, 8 games de productes d'aquest tipus. En veurem ara un altre. D'aquest producte en vendran molt poc, molt poc. Jo em sembla que per fer la foto sóc l'únic que vaig comprar una bossa de patates fregides tan cara. En vendran molt poc. Però què intenten? Reforçar la seva emoció. La imatge d'aquesta marca de distribució. Per què? Segurament que persones que no compraran el producte el veuran i diran, ostres, el Selectia, els de Deroski han tret ara unes patates que es veu que són la repera. Són iguals, eh? O molt semblants. Però necessiten dotar-se d'aquest valor de l'emoció, del que és una marca molt bona, amb un envàs molt cuidat. I això és... Què passarà? Bé, jo no tinc bola de vidre, però us explicaré el que penso que passarà i, diguem-ne, el terreny que vosaltres trepitjareu. Bé, això només perquè es vegi que les dues són Deroski, és a dir, la procedència és la mateixa. I un altre exemple molt curiós, i és que la Veyri és un paté francès, es venen aquí, i és un paté no és barat i està considerat un bon producte. Un producte, a més, paté ja francès, ja sabeu, els francesos tampoc han inventat tantes coses. De fet, jo crec que han inventat el bidet, la guillotina i poca cosa més, i el croissant. Però amb el del paté són forts. Però resulta que els senyors de Selectia són tan agosarats que tenen un paté boníssim que val quasi 2 euros més. I aquí, per què? D'aquest paper, els senyors d'Eroski Selectia segurament en vendran poc, però noi, que maco fan a la botiga veure'ls de costat, tots dos tenen una presentació molt semblant i molt cuidada, eh? I que és una marca, si més no, de la botiga a la que jo vaig a comprar. Jo no l'adquireixo, però allà on jo vaig a comprar no és un discount total, sinó que tenen productes de molta qualitat i això em fa, això, diguem-ne, fa créixer la meva confiança. Hi haurà, crec que canviarà molt el panorama de les marques de distribució i de les marques de fabricant. Perquè si quan van sortir només hi jugava exclusivament el preu i que te la podies trobar en aquestes botigues i hi havia inclús poca confiança, jo no diré que fos un producte vergonyós, però realment si arribaves a casa amb unes galetes de les de Camprodon quedaves molt més bé que si arribaves amb una caixeta de galetes de la distribució de sort li discount o del que fos, eh? Però ja havíem, en alguns estudis, ja havíem detectat que hi havia persones, compradors o compradores, que deien, no, a casa comprem birba, per això les galetes, però jo tinc unes maries, bé, perquè els nanos a l'hora d'esmorzar, els nanos eren els fills, eh? Però se suposava que no ve d'aquí. Vol dir que ja hi havia una imatge determinada. Què intenten ara les MD? Doncs guanyar-se aquesta part de confiança, que encara no sabem la que és, però us proposo, bé, primer us faig una pregunta, ens fem tots una pregunta, IKEA què és? Una marca de distribució o una marca de fabricant? Jo penso que són les dues coses. És una marca de la distribució perquè són les seves botigues, i és una marca de fabricant perquè només ven productes fabricats pels mateixos d'IKEA. I en aquí, en el cas d'IKEA, IKEA, segurament Swatch, són marques que hem d'analitzar en aquest sentit. Els senyors d'IKEA, què tenen d'innovació? Home, sí, tenen dissenys que estan bastant bé. Tenen dissenys que estan bastant bé. Molts dels envasos d'articles d'IKEA posa Designed by, un nom normalment suec o noruec i llegible. O sigui que intenten el tema d'innovació. Emoció. Déu-n'hi-do. El que representa anar a un establiment com IKEA i passejar-se per allà, que sempre et perds i no pots tirar enrere. El bo és que és una direcció que vas... I quina és l'emoció? I és que vas a buscar una tauleta de nit i surts amb una lampareta petita de sobretaula que val 6,90, uns agafadors per la cuina i una estoreta. I això és emocionant. Què han fet ells quan han dit la República Independent de casa meva en la seva publicitat? Doncs que gent jove que no comprava en aquestes botigues pugui anar allà i es compri un penjador per la seva habitació. Emoció. I preu. Ja veieu que les dosis són innovació. I què? Innovació. Relatiu. Emoció, tota la que poden. A més, si pots menjar, un menjar a vegades nòrdic fastigós, però pots, sí, si vols pots menjar-hi. Vol dir que estan equilibrant això. Què passarà? Com veig jo el futur? Les MD, les marques de distribució, aspiraran a quotes de prestigi. I en el moment en què van deixar de ser blanques i van fer un envoltori, un packaging atractiu, ja ho estaven intentant. I ara hem vist en el cas de Selectia com fan. Què faran les marques dels fabricants? Ampliaran la gamma i innovaran. Ampliaran la gamma i innovaran. L'exemple més gran és el dels lactis. Els senyors de Danone, a part del Griego, fa anys que no anuncien el iogurt estàndard que els vostres pares compraven normal. Ells, Danone, el que ha fet és anar innovant. I fa un iogurt que ja no és de llet perquè és d'una altra cosa i té ingredients, i jo diria que en aquest moment en la gran superfície el més difícil és comprar el iogurt que tu vols, perquè gairebé sempre et confons. A casa t'encarreguen que el compris amb trossets de fruita i resulta que el compres només amb gust de fruita i descremat. O bé el que t'ha dit la tíbia i compres l'altre. És a dir, innovació que les marques de distribució no poden fer i aquesta distinció. No anuncia, Danone no anuncia el iogurt, no, anuncia que els teus ossos seran més forts i sobretot si et fas grans com la Maura, que es veu que ja li pateixen els genolls i llavors amb aquest iogurt ho resol. Aquí, això, sobretot digueu, el Rodergues ens va explicar que podria ser això, eh? Aquest és tal com jo veig el panorama que us espera el que us dediqueu a la comunicació i al màrqueting. Aniran prosperant les marques de la distribució. En aquest moment hi ha sectors que estan entre el 27 i el 30% del mateix, de la mateixa gamma, el 27 o 30% de productes, i no només de gran consum, són MDs. En faran una de molt competitiva, aquella de 59 cèntims. Per aquestes persones que diguin, no, jo compro per preu perquè no hi arribo, etc. Faran l'estàndard i la premium, que Selectia és un exemple. I n'hi hauran d'altres, eh? I les marques de fabricant, les grans marques, jo crec que voldran tenir tres categories. Una molt econòmica, però que porti la marca, a vegades petit, eh? En aquest cas, perquè sapiguer, ni petit, aquí no parla de Winston, aquí per sapiguer que el productor és el mateix, has de llegir una lletra menudíssima que hi ha aquí en el lateral. L'econòmica, la clàssica, la de sempre, i la innovadora. Alguns de vosaltres sabeu que jo he treballat molts anys per una gran empresa d'alimentació espanyola catalana, que és Gallina Blanca. I Gallina Blanca doncs té un producte que és el caldo amb pastilles, l'AB Crem, famós, que us recomano. Podeu comprar també en Oro Magi, però jo recomano AB Crem perquè té una altra cosa, més d'aquí. Bé, aquest producte que té quasi 50 anys és un producte, el caldo amb pastilles, absolutament envellit. És a dir, no és un producte nou. Innovació, zero. Economia, té un preu molt semblant. El que ha procurat, que és una marca evidentment de fabricant, és la innovació. I aleshores hi ha un caldo AB Crem que és micolat, que si el tira sobre un bistec, una recepta que us aprofito per recomanar-vos, un bistequet, un llom a la paella, amb un raig de Coca-Cola, un raiget de Coca-Cola i mitja pastilla, si és per un, mitja pastilla d'AB Crem esmicolada. Escolta, una salseta boníssima i fàcil, volta i volta, eh? Està clar, què ha procurat? Innovar, ara en diu ajudes culinàries, perquè el que fa és posar en el mercat solucions per ajudar a la cuina en termes d'un producte ingredient. Les vostres àvies, quan van descobrir fa molts anys l'AB Crem, era perquè era un producte de subsistència, amb un grapadet, a les èpoques de problemes econòmics i de... No, ara també en tenim. De problemes de trobar productes alimenticis, amb un grapat d'arròs o un grapat de fideus i una pastilla d'AB Crem es feia un primer plat extraordinari. Així no podia viure. En aquell moment era, el tema era poca emoció, innovació i preu. Perquè amb dos o tres pessetes de l'època doncs feies un primer plat, feies una sopa calenta amb una mica de fideus i una mica d'arròs, com us dic. Però tot això ha anat canviant. Aquesta imatge estaria bé que la recordéssim per veure si d'aquí dos anys això s'ha complert. Jo crec que sí. I això es refereix a productes de gran consum, però a tots. Per què? Escolta, la Volkswagen, creieu que tenia cap necessitat, parlant de cotxes, de tenir l'Skoda? No, perquè si tu li poses Volkswagen, ja no diguem si li poses Golf, que és el cotxe que tots vosaltres no, però tots els nois i noies que assisteixen a cursos d'escoles de negocis, tots sospiren per un Volkswagen Golf, GTI, si pot ser, saps? Perquè són aquests nois que són tots clònics, són tots idèntics, llestos, guapos, ben arreglats, amb corbata, i que tenen molt d'estadística, perquè els ensenyen molt d'estadística, però en termes de creativitat i risc per trobar noves idees, zero. perquè no n'ensenyen en allà, aquí sí, però en allà no. Bé, això és el que jo penso que vindrà. Quan hem dit que tenen marques molt econòmiques, marques estàndard, marques premium, és perquè des de fa temps el màrqueting no comença amb el producte, comença amb la producció. Ara no venen els d'investigació i desenvolupament o els de fàbrica i diuen: tenim aquest rellotge fantàstic que marca l'hora, a veure, senyors de màrqueting, com el podem vendre? No, 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 no. Ara els senyors de màrqueting, que és el que fareu vosaltres, van i diuen: hem de fabricar un rellotge que es pugui vendre com a moda. Que un rellotge que cada mes canviem els colors, la corretja, la forma. Un rellotge que tingui un preu assequible. I no cal que diguem, són suïssos els que pensis, no cal que diguem que és la puntualitat suïssa de tota la vida, rellogers des del 1857, la puntualitat. No, 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 no. Diem que és un, li diem Swatch, i és un rellotge que tu pots regalar a qui sigui, encara que sàpigues que en tingui un altre, o que en tingui dos, o que tingui tres rellotges. És igual. Per què el màrqueting va començar amb la producció? Tot, tot. En aquest moment, els senyors de Gallina Blanca ja no treuen un producte i diuen: a veure quants en podem vendre, sinó que diuen: a veure, a la cuina, en l'àmbit de menjar, què està passant? O que hi ha moltes famílies, oi, quina paraula més estranya, uniparentals. Uniparentals vol dir que vius sol. Si tu vius sol, el més probable és que tinguis la nevera orfa. La nevera orfa, ja sabeu, és aquella que hi ha mig pot de cigrons, un enciam que no està tan malament per llançar ni bo per menjar, i dos pots d'unes salses estranyes que vas comprar un dia que tenies un convidat i buscaves unes salses, un pesto o una salsa estranya. Hi ha un parell d'ous dubtosos, sempre, els ous de la nevera orfa sempre són dubtosos. Els de clar, la companyia sabien això, què fa? No diu: trec aquest producte a veure com es ven, sinó que diu: sopa individual, una sopa, amb una data de caducitat també llargueta, perquè també a vegades les sopes també s'adormen a casa d'aquestes persones. Vol dir que el producte ha nascut a la producció, no ha nascut, diguem, el màrqueting ha nascut a la producció. I això és un aspecte que està jugant amb tots els àmbits de productes i de serveis. I de serveis. En aquest moment s'estan oferint assegurances de motos o de cotxes, tal, una mica fetes a mida, perquè saben que hi ha un sector determinat, que aquest és el producte que li anirà bé. En aquest cas és un servei. Que fruit d'això, la innovació, la imaginació del màrqueting ha agafat una gran volada, és evident. Com mai ara, la gent de màrqueting i a vegades la gent de comunicació són els que generem la idea perquè es creï un tipus de producte, o es canvi, o s'alteri, o es renovi, o s'ampliï, o es redueixi, com el cas que us dic de les porcions individuals, que per cert l'altre dia vaig veure anant a comprar que també n'hi han de pizza. Està bé, perquè jo trobo que la pizza és un menjar, està bé, és un bon invent, us ho veu rumiar molt bé, Francesca, és un bon invent, però té alguns inconvenients també. Per exemple, si no ets de molta gana i demanes en un restaurant una pizza, quan acabes està freda ja, s'ha refredat, perquè no tens capacitat de menjar tant. A casa passa a vegades que a l'hora de sopar dius: tenim una pizza, ai, no, 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 que jo tinc una mica de mongeta, patata i mongeta que va sobrar d'ahir, que me la passaré per la paella amb una mica de pernil, i llavors només n'ha de menjar un de pizza. Vol dir que Estela té un problema de porció, vol dir que ja ha sortit una porció individual, generosa. Jo la pizza menjo només la part del mig, i llavors la crosta, que tinc un gos que li agrada molt la pizza, doncs la crosta del voltant, doncs la deixo per ell, i així es fas un bé amb un animal de companyia i no estàs allà menjant pizza tot un rato tremendo que et cansa. Bé, el màrqueting de persuasió vindrà de la mà del màrqueting de creació del producte, d'idear coses noves. Si veiem, ens podríem estendre amb exemples infinitament, però hi ha, a Girona hi ha algun Starbucks? Sí, no, però els coneixeu. Bé, és una innovació, és un nou model de cafeteria o de bar, estem d'acord els que el coneixeu. Bé, l'Starbucks, el tema preu, no compta penes, és més aviat caret, és més caret, però és una innovació en quant a tipus d'establiment i emocionant. És que vas allà, estarà, els bars normals només hi ha tamborets, aquests que estàs com una gallina sentada dalt d'un tamboret, allà hi ha uns sillonets que no sempre estan lliures i quasi sempre els trobes calents. Perquè quan... Sí, sempre, jo et trobo calents, te sentes i hi ha una estrangera que hi ha aixecat el cul d'allà fa un moment. Bé, què vol dir aquests senyors? Una cadena d'establiments de bars seria impensable si no té una dosis d'innovació i una dosis d'emoció, que és aquest component. Per què? Per posar ara un bar que el carajillo valgués 60 cèntims no té sentit. No té sentit. O sí? Ah, també en podria tenir. Perquè hem dit que el joc de la persuasió és l'equilibri entre aquestes tres coses. Jo vaig inventar una cosa que mai es va posar en marxa. N'hem inventat de coses que no s'han posat en marxa. Sí. Hi ha en algunes ciutats unes parades de gelats a l'estiu, que és un artilugi que s'obre i que venen gelats. I aleshores jo vaig proposar a l'Ajuntament que la concessió, diguem-ne de maig a setembre, la fessin a l'hivern i que venguessin uns entrepans, uns sàndwich molt baratos, d'un euro, un sàndwich, dos trossos d'aquest pa quadrat, si us agrada pitjor per vosaltres, dos, i a dintre una mica de margarina, una mica de formatge i una mica de pernil, i es venguessin al carrer. Bé, no, l'Ajuntament no ho va acceptar, els ajuntaments són... Ara potser ho acceptarien, perquè a vegades n'hi ha alguns, quasi tots, que estan una mica mancats de pressupost, i això seria un tribut dels xiringuitos aquests. Però bé, deia, venia aquesta explicació de dir, podríem sortir de la novetat i l'emoció i anar a peu? Sí, també, un tipus de bar que sabéssim que anem allà i prenem un cafè acceptablement bo a meitat de preu. Podria ser una decisió. Amb el muntatge, el tipus de bar, la forma de la barra, el tipus de servei, el que a la llet li poguessis posar tu a gust i no tinguessin de servir-te. Vol dir que aquests tres components de la persuasió juguen amb qualsevol activitat. I el que us acabo d'explicar és el nou escenari. La capacitat de generar demanda, és a dir, la capacitat de ser venedor, juga amb el valor de novetat, juga amb el valor d'emocionant. Ha quedat clar quan dic emocionant, és aquell desig que et fa feliç, l'emocionant. Hem dit abans allò de les cremes de bellesa, jo diria que ja és el màxim emocionant. Jo me'ls havia cregut, aquests anuncis de la colònia que et fan tan seductor, jo me'ls havia cregut, perquè em van fer un fa uns anys d'una colònia per home fantàstica, t'obria les portes de les dames, i l'anunci que havia fet un amic meu, un tal Casadevall, un gran creatiu, era el tren, representava el transsiberià, el tren rus que va de Moscou fins a Vladivostok, i és un tren, bueno, un tren rus, ja se sap, i en una de les parades doncs baixava una noia molt, molt bufona, baixava a comprar el Pravda, per exemple, el diari, baixava a comprar el diari i s'entretenia una mica, i quan anava a pujar el tren ja arrencava, però allà en l'estrep hi havia un noi també molt atractiu que portava aquesta colònia i l'agafava amb una revolada a la noia. Està clar, si et poses colònia o desodorant, aquesta zona és la zona que emet la cosa. Agafava la noia, l'ajudava a posar el tren i una aventura, perquè torna molts dies fins a Vladivostok, quasi van tenir una criatura, com aquell qui diu. I sí, sí, jo vaig dir, ostres, aquesta colònia és que té ser fantàstica. Jo, està clar, el transsiberià no l'agafo a penes, bé, però les rodalies fins a Mataró sí. Jo vaig pensar, si això va bé, el transsiberià, té d'anar bé a rodalies de Renfe. Hosti, noi, em fotia una quantitat de la colònia aquella, Crossman, es deia Crossman. I, primer, a les parades, apenes baixava cap noia. I alguna vegada que havia baixat alguna noia per comprar el diari, per... tan decidides, que les noies són tan decidides, les russes són una mica parades, i es comprèn, però les noies d'aquí pujaven i ni miraven. Jo allà a les trepes, així, jo estava així ja. Pensava, com sentis els efluvis, veuràs tu aquí. I, però no, 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 vaig fer-ho 3 mesos i vaig dir, buscaràs una altra fórmula. Però bé, aquella colònia per mi era emocionant, i ara si algú ha vist els anuncis de l'Antonio Banderas, aquesta colònia seva, fixeu-se que té 2 nivells de seducció, per seduccions urgents. És a dir, si tu per conquistar noi o noia tens temps, compres aquesta. Però si és allò que vols anar per feina, compres aquesta que és una mica més cara, està clar, però que t'ho soluciona bastant més de pressa. Ostres, la novetat i la persuasió, per quins camins va? És curiós que aquesta debilitat en general dels homes, pensant-se que el perfum o l'olor els pot ajudar a tal, juga també amb les dones, amb el que hem repetit, de la crema de bellesa. I, sobretot, del tractament dels cabells, que ja veieu els anuncis de tractament de cabells, quines cabelleres tremendes, ondulants, enormes, que es passegen per allà, que em penso que poques dones voldrien tenir, perquè allò porta molta feina. Hem de generar demanda de tot, de serveis, de productes, i el nou escenari, diguem-ne, nou escenari, l'escenari amb el que estem vivint, i jo presento que el futur jugarà amb aquests tres valors, que, acabo, aquestes noves estratègies de màrqueting, el màrqueting de la persuasió, bé, jo dic, el màrqueting de persuasió és el màrqueting qualitatiu, eh? I el màrqueting que decideixes l'envàs, decideixes les comissions al venedor, decideixes el preu de venda, decideixes els tractes amb la distribució, seria el màrqueting quantitatiu. El que ens interessa avui, aquí aquest matí, és, diguem-ne, el màrqueting qualitatiu, que és el màrqueting de la persuasió. I es gestionaran amb aquesta dosis de creativitat. Penseu que el vostre terreny de treball i de desenvolupament és el món de les idees. I en tindreu segur, perquè les idees s'han de buscar i s'han de generar. I creareu moltes idees. Aquestes idees noves tindran sempre algun risc. Jo us diré una cosa que em podrien portar, els investigadors de mercat em podrien portar, em podrien denunciar i portar a la policia, amb el que us vaig a dir. Mireu, no feu gaire cas dels estudis de mercat. No valen per res. Jo confio més en la vostra imaginació, la vostra capacitat de generar idees, de trobar coses, que els estudis de mercat. Què deia fa 100 anys l'Henry Ford quan li van demanar, escolti, que farem un estudi de mercat? Diu, no, no feu un estudi de mercat, perquè sabeu què em diran? Que volen un cavall més ràpid. Jo faré un cotxe. En Jobs, que va morir fa poc, l'home va dir, que jo diria que és el màxim exponent de la creativitat, diu, no li puc demanar a la gent què volen amb tecnologia, perquè no saben fins on podem arribar. Nosaltres hem de córrer el risc. Fa molts anys, a Anglaterra, la Mary Quant, una gran modista anglesa, va tastar la minifaldilla i va sortir fatal. No hi havia cap dona que volgués ensenyar el genoll. I jo diria que després dels texans, un gran moviment de moda ha sigut la minifaldilla. Els estudis de mercat feien un cas relatiu, perquè jo recordo quan, treballant en una empresa d'alimentació, fèiem reunions de grup, normalment amb mestresses de casa, senyores, una reunió de grup per explicar-los a veure si un anunci No, no, si els agradava o l'entenien o no. Mireu. Aquelles 8 o 9 senyores venien i passaven abans per la peluqueria, perquè anaven en un hotel, ho fèiem en una sala d'hotel, fixeu-vos, eh? Aquestes senyores, quan marxaven de casa, li deien: Manolo, vaig amb una reunió d'una cosa de... cosa important, molt important, que m'han convidat a l'hotel tal. Dic: Pepita, allà a l'hotel vas? Sí, 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 perquè volen saber la meva opinió i vaig allà. Ja anava condicionada. Es reunien allà les senyores, 8-10 senyores, i se'ls ensenyava l'anunci. Totes elles tenien les ganes d'opinar sobre allò, perquè les havien cridat perquè opinessin. I dir que els agradava molt queda molt normalet. Llavors, què deien? Ai, aquesta noia que cuina la veig una mica escabellada, perquè la cuina tindria de portar el cabell més recollit. Quatre tonteries. I si per aquelles coses hi havia alguna, que a vegades passava, alguna de les assistents, que havia sentit a tocar campanes i deia: aquest travelling em sembla que és massa llarg. Ostres, les altres. Sí, sí, el travelling jo el trobo llarg també. Vol dir que venien allà no a expressar el que elles sentien, sinó a expressar el que esperaven, el que pensaven que esperaven que sentíssim. Vol dir que dels estudis de mercat, poseu-los en quarantena. Prefereixo 3 errors vostres que un error d'estudis de mercat. Per què serveixen els estudis de mercat ara? Perquè, diguem-ne, executius mediocres presentin a gerència una cosa i diguin: hem estudiat el mercat i diu que, diuen, el 92% diuen que l'etiqueta tindria de ser de color carbassa. I no corren el seu risc. No corren el seu risc. Vol dir que aquest futur... Perquè, mireu, el passat és meu. I té avantatges. Per exemple, esquio de franc a França. Perquè fan un forfet sènior i no pago i vosaltres heu de pagar. Té un avantatge. Però la gran avantatge la teniu vosaltres, que teniu el futur. Jo tinc les coses del passat i les he analitzat segons la meva experiència. Però aquest futur passa per aquí, exactament per aquí. Perquè hi hagi creativitat, assumpció del risc, tot el màrqueting té risc. Mireu, si la creativitat fos una ciència exacta, la publicitat seria innocua. No serviria de res, perquè tots explicaríem el mateix. Tots diríem un argument, un benefici comú que agradi a tothom i que tothom quedi content. Aquí hi ha la vostra creativitat, aquest risc, i jo crec que el futur serà de com juguem aquests 3 components de la persuasió. Quan us dic que aquest passat és meu, però que el futur és vostre, és per desitjar-vos que sigui molt fructífer. I que, si no creieu gaire en els estudis de mercat, si no passeu gaire per escoles de negocis, que no passar-hi és una bona teràpia. Els de SADE i els de IES ja m'han enviat algú perquè no estomaqui. Però ja m'enteneu el sentit. És que l'exercitar la creativitat, és a dir, exercitar l'enginy, no passa per una sèrie de normes estrictes, que sí que són les de la comptabilitat, les d'establir el pressupost, les de veure els balanços, etc. No us mireu els balanços. Us heu de mirar el que de nou aporteu en aquella activitat. I jo espero que aquesta trobada i aquesta xerrada tant de bo us ajudi una mica. I ara, com ha dit el Lluís, si hi ha alguna pregunta, doncs m'agradarà molt contestar-la. Em sembla que estic dintre de temps, més o menys, oi? Deixo aquesta perquè és una mica el resum, eh? No m'he mogut, ja sabeu que jo sóc més aviat bellugadí, vinc del teatre d'aficionats, jo. Però aquí no m'he mogut gaire perquè el tècnic, una persona molt curosa, doncs m'ha dit: no et desplacis més de 60 centímetres del micro. Però almenys no he fet allò tan lleig de l'entrega de premis. Oi que no us agrada gens quan l'entrega de premis, per exemple, dels Goya, surt un premiat. M'agradaria, sempre s'han de jupir, bueno, tontada. M'agradaria dedicar aquest premi a la meva mare, que m'ha ajudat tant, i després a tot l'equip, tots diuen el mateix. I així es jupits. Bé, hi ha alguna pregunta? Tu m'has dit que volies demanar-me no sé què, com has dit? Ah, sí, m'ho estic inventant. És per... Bé, quan hem dit que el de les marques fabricants, marques i hem mencionat Ikea, H&M també ho és i Mango també ho és, no ho és, per exemple, Tous és una marca de fabricant, però, no és, però es ven al Corte Inglés. Bé, té botigues directes, però es ven al Corte Inglés. Em semblava que hi havia una donzella de la costa.
Bueno, aquesta temporada KH7, una empresa del Vallès Oriental, ha començat a patrocinar la Fórmula 1 en un equip i el seu gerent va dir que això els donaria prestigi. A la primera cursa per això no van ni aconseguir el temps per classificar-se i sortir a córrer el diumenge. Això els dona desprestigi o els continua donant prestigi?
Mira, no els dona prestigi, no els dona prestigi. Tenen aquesta l'empresa és, m'has dit, és...
KH7.
Ah, sí. L'empresa té un cercle de venedors, distribuïdors, tal que encara que el cotxe no es classifiqui, se senten molt orgullosos de que aquesta marca participi en una competició internacional i alguna imatge en la televisió hi sortirà, segur. Però és per aquest. A nivell de consum i possibles compradors o usuaris, no els hi dona prestigi, no. Moltes vegades aquests patrocinis d'aquest nivell són perquè la persona que decideix el patrocini li agraden molt els cotxes i se sent molt feliç ell i la seva dona de veure que la seva marca i la seva empresa corre en carreres d'aquest nivell, però no els hi dona prestigi.
Bueno, he dit prestigi perquè va ser el que el gerent va dir, que apostaven per la Fórmula 1 per guanyar prestigi.
Sí, 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 i apunten i mira, prestigi, guanyen segurament visualització, visualització, però prestigi, és a dir, que aquesta marca, jo hi confiava 7 i després de veure la córrer, encara que no s'hagi classificat, hi confio 9, no. Ara, visualització sí, i a vegades és important, també, diguem-ne, que et vegin. I qui va dir que li donava prestigi?
El gerent de l'empresa.
Bé, segurament que és el que desitjava. És el que desitjava i com que també no li havia costat barat, doncs desitjava això. Però no li dona un gran prestigi. Ara, visualització sí, està clar. La marca surt en un entorn notable, amb una audiència tremenda. Com va? Em demana dir, és com un triangle, aquests tres conceptes, i que potser mai pots arribar a les tres puntes. Sí, pot ser que mai arribi a les tres puntes. El que es tracta és que arribis, almenys, amb una punta que tingui força persuasió pel, diguem-ne, pel target, pel nivell al que tu vas. Una d'elles tens d'arribar a la punta. Però no cal. Ja hem vist amb l'exemple... Mira, els exemples d'IKEA podem aplicar-los a les botigues de roba barates. No arriben, jo diria que no arriben bé a cap de les tres puntes. Però Mango juga fort amb el disseny, molt fort. L'emoció, bé, no en té moltíssima, però és un bon atractiu al preu. L'equilibri d'aquestes tres coses. L'equilibri, de dir jo, sumant el que tinc de nou i atractiu, d'emoció que em fa sentir bé comprar-ho i d'un preu que convenço a gent, l'equilibri d'això em dona capacitat de demanda. Però les tres, jo no conec cap marca, perquè ja hem vist, per exemple, el del Mercedes, que dèiem, tenia prohibit, fixeu-vos, tenia prohibit posar el preu, perquè se suposava que els compradors de Mercedes no els hi agradava veure que allò valia, no sé quan valia, 59.000 euros, perquè el senyor ric, doncs, els 50.000 euros no li importen per un cotxe. Però ara, diguem-ne, aquesta punta que la tenia absolutament sense tocar, doncs ara la toca perquè sap que li dona una certa força de persuasió, però continua, diguem-ne, dient que és un Mercedes. ja sabeu que jo vaig treballar una temporada, molt poc temps, per una marca de cotxes, per Seat, junt amb uns creatius alemans, que van ser a Barcelona, i a l'agència, la multinacional que va comprar la meva, portava Seat en aquell moment, és quan vam fer lo de automoción. Recordeu lo d'automoción? Vam fer automoción perquè el Seat, doncs, és un vehicle estupendo, però que té molt poca emoció. L'emoció és molt poca. I llavors vam fer això. Per què? Doncs el Seat, l'econòmic, és més econòmic, o té algun model més molt econòmic, ha fet innovacions, en aquest moment el seu model Ibiza es ven a Europa molt bé, i l'emoció ens semblava que amb un eslògan final com era l'automoció en podia guanyar. Deies?
Sí. Has parlat que hi ha marques que juguen amb el preu, però també ara hi ha marques que fins ara el seu distintiu era el preu, com la roba del mercat, que ara juguen amb el disseny. Per exemple, si te'n vas al mercat, hi ha un pilot de roba que s'assembla a l'estil del Desigual o històries d'aquestes. És la mateixa la recepció que té el nou distintiu de la roba del mercat que el nou distintiu preu d'aquests altres productes? És a dir, quina...
Com s'equilibra, diguem, no?
Sí.
Sí, mira, la roba de mercat, hi ha alguna prenda, alguna roba que imita a les marques. Desigual perquè és fàcil d'imitar, perquè té un tipus de disseny, si és molt modern, de trossos, etc. La marca de mercat és, sobretot, preu, molt poca emoció. I la part d'innovació que pugui tenir és, doncs, perquè s'assembla amb una marca. Hi ha persones que, quan llencen una prenda Armani, es guarden l'etiqueta. I d'aquí darrere, de l'americana, per exemple. I quan es compren una americana al Corte Inglés, d'aquestes d'Emilio Tucci, es canvia l'etiqueta i es posa la d'Armani. Això és una ficció que us explico. Però és perquè hi ha persones que donen molta importància a la marca i estan disposades a pagar una mica més si realment és desigual, desigual. Però els senyors de Desigual, jo crec que venen molt per emoció, perquè les prendes no són barates, de Desigual. Esteu d'acord, oi? No, no són barates. Venen perquè hi ha una innovació forta. Jo no he vist enlloc americanes fetes amb 4 o 5 tipus de teixit. Innovació forta. Saps que portes una prenda que et distingeix. I després, bé, la marca té un component d'emoció. I zero preu.
No obstant, podria semblar que el que buscaven a l'hora de fer aquests dissenys els del mercat era afegir l'emoció, no?
Sí, però en té poca, comprar al mercat. En té poca. Però si aquella prenda, aquell article, s'assembla tant en el de la marca... Home, doncs, mira, jo presumiré. Sapigueu que és més fàcil que una senyora rica, una senyora molt rica, d'allà al Passeig de la Bonanova, porti un bolso comprat amb un top manta i la gent s'ho cregui, que si una senyora pobra porta un Gucci de veritat. Vol dir que el factor, ja veieu com juga el factor de la marca, I em diuen, d'això en parlo en el llibre, em diuen que les senyores riques, doncs, juguen amb això, juguen. Compro un bolso imitació de 1990 allà amb un top manta, però és Gucci, per exemple. I aleshores juguen a dues coses. Primer, enganyar les amigues. Totes les amigues de la Bonanova, són aquestes senyores que van una mica crepades, fan goig, totes les amigues s'ho creuen. I aquest engany és fantàstic per aquestes senyores de la Bonanova. I la segona és que creuen que fan una obra de caritat, perquè quan ja totes les s'ho han cregut i ella els ha dit que és barato, llavors els regalen a la seva serventa colombiana. I fan una obra de caritat. I aquestes senyores quasi segur que aniran al cel.
Llavors, davant d'això... I recordo algun cas de Lacoste que va arribar a pagar, em sembla que era, no sé si era un assassí que tenia la dèria d'anar sempre amb Lacoste i la va acabar pagant perquè no portés Lacoste, perquè consideraven que feia una mala publicitat. Llavors, com actuen les marques en contra de, per exemple, això que dius...
Sí, a veure, la versió que jo sé és una mica diferent que la teva, vés a saber quina és la bona. L'assassí d'aquells 70 nanos suecs eren, va sortir a la televisió, saps què és un assassí confés, i portava un Lacoste. Però no és que el pagués, no és que no el pagués. La marca Lacoste va demanar que no es divulguessin aquestes imatges i que si es divulgaven es tragués el cocodril. Per què? Perquè se suposava que, diguem-ne, associar una marca, una prenda, un jersei, amb una persona, realment un assassí confés, tan cruel, tan desastrós, doncs no li feia bé a la marca. Jo, sincerament, no vull pontificar, però tinc els meus dubtes de què hi fes bé ni fes mal. Hi ha gent bona que porta el cocodril, hi ha cantamanyanes que també el porten. I hi ha jerseis hindús que no són de la costa i també porten la marca.
Professionalment et preocupa l'ús que puguin fer de la marca que genereu?
Home, relativament. En aquest sentit, és a dir, que l'utilitzi algú que no sigui socialment digne, diguem-ne. No em preocupa gaire, no. Jo sé que a la presó doncs mengen caldo de becrem. Tenen caldo de becrem i no em preocupa gaire. Els hi venem uns pots, els hi venen, uns pots així de cuina gran, ja està. Diguem-ne, en aquest sentit em preocupa poc, perquè no ens enganyem, les marques s'han superdemocratitzat. Ara, diguem-ne, no, una marca no és privativa d'un nivell social o d'una categoria, sinó que tothom porta marques, diguem-ne, les que vol.
Tu has parlat, tu parles de marques de productes que podem trobar al supermercat o a les botigues,
sí.
Però hi ha marques que també poden ser persones o negocis o fins
sí.
i tot. Aplicaries el mateix sistema de persuasió?
Sí, poden ser el dir
però amb una persona el preu?
Sí, també. Sí. El dir persones vol dir, per exemple, un gabinet d'advocats o un assessor o un coach o un... Sí, també. Sí, també. El que passa que jo ara acabo de fer una campanya per Càritas Diocesana, perquè, i està clar, aquí no puc parlar del preu, perquè la campanya, que crec que anirà bé, és per reforçar la capacitat de Càritas per recollir diners en aquest moment que té moltes necessitats. Però, diguem-ne, la part emocional, aquí és un component important poder ajudar, la part... I la part, una mica de novetat, també hi ha jugat. És a dir, jo he proposat a l'àrea que s'han fet que les botigues que vulguin, moltes, donguin, en aquesta nova campanya es diu és molt, la campanya és molt, es diu, donguin l'1% de les seves vendes dels dilluns. Bé, em sembla que és una manera nova de demanar una recaptació petitíssima, Petitíssima, perquè l'1% de les vendes del dilluns d'una carnisseria o d'un supermercat doncs no és molta, però està clar, té dos valors, ja ho veieu. Primerament, el cartellet que posem, aquest establiment està adherit a la campanya és molt i donarà a Càritas Diocesana l'1% de totes les seves vendes del dilluns, dona, diguem-ne, un prestigi social a la botiga. I després, molt important, és una manera de divulgar la campanya. Gent que no rebrà el fulletó o que no mirarà el diari local, tal, sabrà que Càritas Diocesana està fent aquesta campanya, que té com a identitat el color verd. No sé per què, però bé, és un fons verd, tenia de ser poc costosa d'impressió i un verd mig amb negatiu, amb un color ja surt. Però sí, la teva pregunta és clara, quan es tracta de persones, no de productes o de serveis, sinó de persones, sí. també, amb, diguem-ne, amb una mesura diferent, perquè jo no podia abaratir el producte Càritas, no? Molt bé.
Hi ha l'última pregunta, algú vol preguntar? Sí?
No? I seria una bona publicitat per Gallina Blanca que regalessin productes de Gallina Blanca a Càritas en aquests moments, no? Precisament, no vull dir en general, per exemple.
Mira,
els bancs d'aliments i tot això.
He tingut de molt temps he tingut molts dubtes sobre aquesta publicitat, promoció per un bé. He tingut dubtes, jo no ho sé. Hi ha una aigua mineral que diu que donarà no sé què a la Fundació Carreras. Tinc dubtes. No sóc dels que cregui en això, però altres hi creuen. Penso que, a més, per part de la gent del receptor, és una cosa com molt vaga. Com sabré jo que Fontvella o l'aigua que sigui fa aquesta donació? Decidir-se, és clar, la persuasió és perquè tu aconsegueixis ventes marginals. És a dir, algú que compraria A compri el B, que té persuasió. Jo tinc grans dubtes, eh? No, tampoc pontifico, però crec que aquestes accions d'una marca, d'un producte determinat, que diu, no, i fa, estic segur que fa, que ajuda per totes les ventes, segons les ventes que fa ajuda en una institució, tinc els meus dubtes de que sigui efectiu. Quan he parlat amb algunes empreses que ho han fet, m'han confirmat i m'han dit, no vam notar augment de venda significatiu. L'únic que mira, vam fer una ajuda, una aportació. Lo dels patrocinis...
No, per imatge,
sí, estava pensant. Per imatge sí, perquè la persona que ho veu, s'ho cregui o no, diu, home, almenys té aquesta sensibilitat de caràcter social. Però els patrocinis tenen dubtes. Tinc temps d'explicar un exemple, que va, dos minuts, del patrocini. Mireu, Regent Street a Londres, un any, l'any 2003, va tenir problemes econòmics per guarnir per Nadal al carrer. Regent Street, sabeu que per Nadal doncs és una festa de llums, bombetes i colors. Van tenir problemes, algú ho devia de gestionar i ho va patrocinar Lancôme, la il·luminació del carrer. Els senyors de Lancôme, potser amb poca vista, jo aleshores... en aquella època estava a Oxford en una agència, Jerry Poulson, una agència d'Oxford, però bueno, anava a Londres, bueno, com és lògic, no? Els senyors de Lancôme devien badar una mica i el patrocinar, que va costar molts diners segur, moltes lliures esterlines, el patrocinar la il·luminació del carrer, doncs li van posar en lloc d'una estrella, la L, la L seva, és a dir, ho van fer massa publicitari. Doncs explicaven ells, en una reunió que es va tenir allà a Jerry Poulson, explicaven que havien tingut una davallada de vendes, Lancôme, aquell desembre. Per què? Algunes persones havien trobat que, està clar, un adorno, un vestit de Nadal, escolta, està més bé que hi haguin uns angelets tocant la trompeta, unes estrelles, unes figuretes, uns colors, que no pas elements de marca. Vol dir que aquests patrocinis tenen aquest doble tall. Ah, em penso que em poc en tindré prou. Moltes gràcies per escoltar-me. Bé, per una persona com jo, el que surti un llibre, jo li dic llibret, perquè això quasi no arriba a llibre.
Ara ja no m'agafa la veu? No, és igual. De manera molt desacomplexada
i sense explicar la grandesa del màrqueting ni el que pot fer el màrqueting per millorar la vida de les persones, sinó com un supermàrqueting ara actualment en diferents àmbits. Per exemple, bé, dic jo que en els plecs d'aquesta, literatura s'hi poden trobar idees d'innovació de màrqueting. Però el que faig és explicar doncs com la comunicació dels bancs. Hi ha 4,33 interès extraordinari, un asterisc. Aquest asterisc que remet amb una lletra molt menuda sota que diu que jo no hi ha no tan atractiu. Hem dit que els cotxes es venen 11.990 des de. Hem dit des de. I ho relaciono, tot això, ho relaciono amb els navegants i els comerciants del nostre barri. Sabeu que una reina catòlica o catòlica doncs que no li agradava gaire el mar, de fet, que s'ho agradava. Llavors, va prohibir els mercaders catalans a negociar amb la nova descoberta que era Amèrica. I aleshores, aquests mercaders nostres doncs, es van dedicar a negociar la Mediterrània, no sé, normalment, perquè eren molt més llestos que els altres. Nosaltres no teníem pitarros, però teníem operadors que Nàpols, Constantinople, Sicília, venia molt bé en relació amb això. I llavors parlo d'aquest màrqueting, per exemple, dels els puntets de crema, que tenen un punt de vida quasi tan gruixut com la resta de la crema, perquè els nostres mercaders que venien molt amb àmfores, doncs també aquests àmfores tenien una forma així, potser una baix perquè s'acoplaven amb suports, doncs també tenien en el fons un bon cul de ceràmica. I cap on pot anar, explico una lliure, cap on pot anar aquesta, aquest màrqueting que ja no, enganya perquè el nostre consumidor coneix totes aquestes coses. I a vegades el pots, diguem-ne, convèncer perquè es deixa convèncer, però no perquè cregui en tot això. Crec que el màrqueting anirà, el màrqueting de comunicació, la persuasió del màrqueting, anirà per doncs, més sinceritats, més claretats, en productes, com us dic, generats, amb aquest màrqueting generat, no en el producte, sinó a la, en la producció, i el llibre està clar, si ara jo estic en actiu, estic en actiu perquè estic ara actuant, actiu, però si ara tingués l'agència, segurament no permetria fer broma amb els lactis diguem-ne dietètics, que s'han de tenir quasi a la formació. Si em surto gràquids, aquí em volia acabar que aniria els gràquids. Doncs això ho explico i no ho he pogut explicar potser fa 10 anys enrere quan jo treballava pel Flat de Nord, un gran respecte. I jo vaig fer una pares de pares, el Flat de Nord. Repeteixo, el llibret és per persona, ja, no m'he atrevit a portar-la, però porta una faixa vermella que diu si vostè ja sap tot el màrqueting, no el compro. Perquè no és per gent que sàpiga tot el màrqueting. Ja són uns anys de mi artista. Però llavors vols un treparèntesis i si el compra, regala. Si algú el vol, crec que es pot comprar per internet, o si no és usuària, i no sé si el tindran a la llibreria de Girona. Però em podríem, diguem-ne, vendre